la residència. Arribam així a les 9:04. Actualitzem notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Què tal, com esteu, amics, amigues, oients, IB3 Ràdio? Amics, amigues, oients del Som Formentera, us saludem tot l'equip del programa. Aquí des dels estudis d'IB3 Ràdio, aquí a la Sabina, estem ja a punt per oferir-vos els continguts que, si voleu, us acompanyaran els propers pràcticament 60 minuts. És el Som Formentera, aquest espai que pretén viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. I en aquesta edició d'avui dimarts, el que farem serà viatjar fins al 1976. Hem decidit viatjar fins aquell any perquè aquell any, ja fa pràcticament 44 anys, va ser un any, doncs, important, pel que fa referència, per exemple, a un dels quiosquets de platja, el que es coneix aquí com a quioscos, perquè va ser el moment en què un vell conegut de la illa, com és el cas del Bartolo Escandells, va decidir agafar les regnes i a partir d'aquell moment oferir els seus serveis de bar, restauració, al quiosco Bartolo, en un dret paradisíac. Molts de vosaltres segur que heu sentit aquest racó de Formentera, com és el cas d'Escaló d'Esmort. Doncs al costat d'aquest Escaló d'Esmort es trobem aquest quiosco. I avui coneixerem els orígens, la trajectòria, les anècdotes, detalls importants i curiosos d'aquests 40 llargs anys de trajectòria del quiosco Bartolo. I també mirarem de parlar una miqueta d'altres històries vinculades amb la nostra illa. I per això el que farem serà mirar algunes de les efemèrides que coincideixen amb aquest any, el 1976. També coneixerem algunes de les cançons o pel·lícules o fets destacats que succeïen el 76 i també tindrem l'oportunitat de parlar amb la veu del poble o la veu de l'experiència, que és com hem batejat aquest espai on Paco Mayans, un formenterer de tota la vida, ens explicarà precisament els seus records sobre el món dels xiringuitos dels quioscos aquí a Formentera. Us enviem una càlida i cordial salutació. Tot l'equip del programa, com sempre, des de la producció, la realització, els controls tècnics i qui us parla en nom de tot l'equip, com sempre, el meu nom és Joan Albert Lligonya. Us saludem, donem la benvinguda i esperem que els continguts que us hem preparat per avui siguin del vostre agrat. Així doncs, comencem. Benvinguts al Som Formentera.
El dimarts, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, Som Formentera, amb Joan Albert Lligonya.
Anem a continuar. Des d'aquí, des dels estudis d'IB3 Ràdio, a la Sabina Formentera, seguim descobrint fets que han succeït el 1976 i en aquesta ocasió anem a conèixer alguns fets que han passat a la nostra illa, en concret aquí a Formentera, en aquell any. I és que el 1976, Formentera va ser més clandestina que mai. El motiu, però, entre els dies 21 i 23 d'octubre d'aquell any es va celebrar a la nostra illa la tercera conferència del Partit Comunista de les Illes. Això és aproximadament 6 mesos abans de la legalització del Partido Comunista d'Espanya el dia 9 d'abril de 1977. Aquesta tercera conferència arriba 31 anys després de la segona que s'havia celebrat a Palma l'any 1945. L'historiador Artur Parrón i Guasch, en el seu article La tercera conferència del Partit Comunista de les Illes a Formentera, publicat el 31 d'octubre de 2016 a la revista L'Altra Mirada, descriu que hi assistiran 128 delegats. Entre tots, els assistents sumaven 30 processos judicials i 89 anys de presó durant el franquisme. La tria de Formentera per aquesta primera conferència del Partit Comunista de les Illes després de la mort de Franco no va ser casual. Només 35 anys abans, l'escampament a la Sabina va ser un duríssim camp de concentració i extermini on molts dels reclusos hi moriren d'inanició. Pel que fa a la vida cultural, aquell 1976, el folclorista i escriptor ibisenc Joan Castelló i Guasch publicava el llibre Rondalles de Formentera i es creava el grup de ball Es Pastorells amb l'intenció de fer reviure i sobreviure el nostre folclor amb fidelitat a les tradicions, vestits i esperits del ball pagès que, amb el boom turístic dels 60 i 70, estava en risc de ser oblidat. Avui, el nostre programa ens hem mogut el 1976. Aquest any tan especial, sobretot, pel nostre protagonista del final del programa, en Bartolo Escandell, que va ser quan va decidir, doncs, arrencar aquest projecte que és una realitat molts anys després, com és el cas del quiosco Bartolo. I ara arriba el moment de conèixer la veu del poble. Paco Mayans, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Què feies tu el 1976?
Ui, el 1976, pues mira, uf. Feia 3 anys que m'havia casat.
Carai.
I era bastant més jovenet que ara. Tenia 23 anys.
Ostres, acabes de dir-te...
Sí, acabo de confessar moltes coses aquí.
I tu eres en aquella època, fa doncs, aquests 40 llargs anys, eres molt de quioscos?
A veure, ni sí ni no, sinó tot el contrari.
Mm-hmm, molt bé, això també m'aclares molt les coses, Paco.
A veure, els quioscos a Formentera, jo els he conegut néixer. Mm. Jo record, jo feia feina a una empresa amb uns arquitectes, mm-hmm. I record dos empresaris de Formentera que van venir que els dissenyàssim i féssim els plànols de... d'un quiosco que després van fer tres, i que eren l'actual allà on hi ha el restaurant del ministre, que no estava allí sinó que estava inicialment en zona de domini públic, uh-huh. A la mateixa platja.
Per tant, si estan parlant del ministre, per la gent que no conegui una mica format,
Illetes, exacte, platja
el punt idíl·lic.
Bueno, per dir-ho d'alguna manera, platja Illetes, Cala Saona i platja de Sarroqueta.
Són
aquests
punts.
Tres quioscos els van muntar dos empresaris de Formentera, després un d'ells va anar pels derroters i es van separar, i el quiosco, els ministres segueixen d'un d'aquests dos propietaris, uh-huh. Els de Sarroqueta ha desaparegut i els de Cala Saona està en aquest moment en mans d'altra gent. Són concessions, en aquest moment crec que són decenals, uh-huh. I bé, eren realment quioscos, dels quals de dia d'avui desgraciadament en queden molt, molt i molt pocs.
I quina mala gent us reuníeu en aquests quioscos?
Bueno, sempre, els quatre amics anàvem allà a fer la cerveseta.
Gent de Formentera o turistes també?
Bàsicament turistes. Gent de Formentera, saps què passa? Que la gent de Formentera a l'estiu, quan estaven els quioscos oberts, gent de Formentera fa feina.
Clar.
No té massa temps per dedicar-se a això. Jo record, l'any 67, 68, 69,
sí.
Jo feia feina als Pujols i recordo el primer quiosco que es va muntar, bueno, el segon, per ser més exactes, uh-huh. Els Pujols, a la platja dels Pujols, davant l'actual restaurant Varadero, que seria plena platja dels Pujols, i aquest quiosco a dia d'avui segueix mantenguent-se en el temps mateix propietari, però no està al mateix lloc, uh-huh. O sigui, per qüestions de costes i a més, estan en aquest moment fora de zona d'obrir públic, i els segueix portant en Bartolo, que no és el mateix Bartolo, uh-huh. Que tenim aquí fora esperant, per parlar. És un altre Bartolo que precisament enguany m'ha pres que es jubila, uh-huh. I té un per jo, justament amb el quiosco Bartolito, que és l'altre que diem,
sí.
Són els dos quioscos emblemàtics i que conserven la filosofia de lo que eren els quioscos d'aquella època, uh-huh. A Formentera.
Clar, perquè evidentment un quiosco, tal com estic interpretant per la veu de l'experiència, que és qui ens acompanya setmana rere setmana aquí al Som Formentera, doncs aquest indret és un lloc de reunió, un lloc doncs, per veure la sol postada, la posta de sal amb un mojito, o no? Quina és la beguda oficial d'un quiosco? Llavors, amb pomades, mojitos...
Els mojitos en aquell temps no sabia, això no existia, els mojitos no sabia.
Allà
t'anaves i et foties, jo què sé, un cubata, una cervesa, una cosa d'aquestes, no?
Yeah.
Però estem a totes aquestes coses, la pomada és una beguda típicament menorquina,
uh-huh.
Que aquí, pues, boníssima per cert, m'encanta, però aquí no està massa de uh-huh. massa de moda, no?
Però tu recordes al principi aquests quioscos que comentaves tu ara d'abans del 76, quan començaves uh-huh. a treballar a Esposols, eren igual que ara, eren tan rústics, fusta, canyes, com eren?
Sí, eren això, els quioscos en l'origen era això, una caixa de madera, dit a gros grosso modo, amb una porta i una finestra més grossa que s'obria cap a la banda de fora i en amunt, o sigui, i es convertia en sa barra,
sí,
i molt poca cosa més. No tenien ni serveis, ni tenien...
electricitat, segurament.
Electricitat, per suposat que no. I era això, una cosa absolutament rudimentari, on el quiosquero tenia una nevera que alimentava en gel. Després, més endavant, ja van posar neveres de butano, però bàsicament en gel, i poca cosa més. Després ja a poc a poc es van amortitzant el tema i es van anar electrificant alguns d'ells. Alguns altres posaven grups d'electrògens i s'alimenten a través de grups d'electrògens. Avui en dia encara...
Plaques solars.
Aïllat, no, plaques solars no, grups de dièsel.
Ah, val, sí.
Aïllades concretament, que per el que jo sé encara funcionen així, tant els dos... restaurants, els tres restaurants que hi ha, que eren inicialment quioscos, com altres puestos. I bé, no, a veure, en principi era una mica d'un servei a la platja.
Ja.
No generar un mega negoci com alguns d'ells són avui en dia, i en el qual jo no estic massa d'acord, tot i que estan muntats, funcionen, i que vagi qui vulgui.
Clar. Molt bé, doncs, Paco, pràcticament no tenim temps per més. No sé si vols afegir algun altre d'aquests records, la veu del poble, la veu de la història de Formentera.
No, a veure, sí, fer referència a un altre emblemàtic,
sí,
que hi havia aquí en el racó de la Pedrera, aquí al costat d'allà on estem.
Sí, aquí a la Sabina, que estem a prop dels estudis de Vetera Ràdio, estan a prop del port, i dius que aquí hi havia...
Aquí hi havia un quiosco que era emblemàtic, perquè qui s'ha de tots aquests va ser el més bohemi, on es reunia molt més tots aquests personatges bohemis que circulaven per Formentera, hasta que el van tancar, no et puc dir exactament quin any, que era el quiosco Anselmo. Aquí inclús hi ha un disc de Jarabe de Palo, que era en Pau Donés, és habitual d'aquesta zona, habitual d'aquest quiosco. Hi ha un disc de Jarabe de Palo,
sí,
amb un senyor amb una barba enorme que com a única vestimenta porta una guitarra davant. Aquest era l'encarregat d'aquest quiosco, i era realment tot un espectacle anar allà i disfrutar una mica de l'ambient absolutament bohemi que hi havia en aquesta illa.
Curiós, això, interessantíssim, Paco. Escolta, moltíssimes gràcies una nit més per haver-nos aquí. La setmana que ve tornem amb altres coses.
Faltaria més.
Gràcies, bona nit.
Vinga, adéu.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Vetres Airlines anuncia que l'agost redueix la freqüència de vols a Formentera. El comandant Vicent Tur pilotarà els millors moments els divendres a les 8 del vespre. Gràcies.
Si vols gaudir de l'actualitat poliesportiva, no ho dubtis. Sintonitza cada dia IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Esports3 et parlam d'una a dues del migdia de tots els esports, com sempre, a IB3 Ràdio.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Som Formentera, com cada dimarts, més o menys a aquesta hora, continuem el nostre recorregut i estem avui parlant d'aquest 1976. Bé, aquest 76 arribava a la 11a edició del Festival de la Cançó d'Eurovisió. Va ser un 3 d'abril d'aquell any i es va celebrar als Països Baixos, en concret a La Haia. La presentadora va ser Cory Bergen, mentre que la victòria va ser per el tema britànic Estalvia't o guarda els teus petons per mi, Save You Kisses For Me. Mira, precisament és aquesta cançó que escoltem ara mateix de fons. En aquella ocasió, Espanya va tenir que conformar-se amb el lloc número 16. Bé, i parlem del 76, va ser un any en què van arribar unes mítiques sèries i programes de televisió. Probablement molts de vosaltres els recordareu. Per exemple, la televisió espanyola estrenava Un globo, dos globos, tres globos, presentat per María Luisa Seco. I el peculiar, podríem dir-ho així, Torrebruno, delectava els més petits de la casa amb el seu programa La Guagua. Tot això en el mateix any en què Fraga va fundar el partit Alianza Popular i Santiago Carrillo era detingut amb la seva famosa perruca, una imatge que s'ha vist per televisió en innombrables ocasions. Parlant de política, a poc els partits polítics doncs, estaven fent un forat, diguéssim, al panorama espanyol. De fet, tal com us dèiem, Santiago Carrillo era detingut a Madrid, disfressat amb la seva famosa perruca i la Falange Espanyola de les Jons es va constituir com a partit. Va ser a finals d'aquell any, en concret un 15 de desembre del 76, que s'aprovava per referèndum la llei de reforma política, mentre que el PSOE va celebrar el seu primer congrés dins de l'estat espanyol després de la Guerra Civil. Precisament parlant de procés polític en què s'hauria, doncs, no estava exempt d'atemptats ni controvèrsies. Per exemple, els Grapo van amenaçar la transició segrestant aquell any, el 76, el president del Consell d'Estat, l'Antoni Maria de Orio i Urquijo, i també del Consell Suprem de Justícia Militar, el general Emilio Villaescusa. Parlant d'altres qüestions, per exemple, en el cinema o en el esports, aquell, el 76, molts de vosaltres ho recordareu, va ser els Jocs Olímpics de Montreal, en què va destacar sense cap mena de dubte Nadia Comaneci. De fet, un altre dels rostres dels esports, de l'esport de 1976, va ser Niki Lauda, aquell va ser l'any de l'accident que va patir amb una carrera de Fórmula 1 que per poc s'hi deixa la vida. La seva cara va quedar del tot desfigurada com a conseqüència d'aquest accident. I també es va veure el 76 el primer nu integrat, i també es va veure el primer nu integral al cinema. Va ser María José Cantudo en una pel·lícula que portava per nom La Trastienda. També apareixia despullada Marisol, o Pepa Flores, en la pel·lícula de Bardem, El poder del deseo. Un nu que va aconseguir batre rècords de vendes de la revista Interview. També Carlos Saula, ja deixant enrere els nus cinematogràfics, triomfava a Cannes amb el seu Cria Corvos, i La naranja mecànica escandalitzava per la seva violència. Anant a la petita pantalla, parlem de la televisió, va ser l'any de El hombre y la tierra. Recordeu aquesta sintonia. Doncs mentre Félix Rodríguez de la Fuente ens ensenyava a estimar els animals, el doctor Jiménez del Oso ens mostrava el que havia més enllà amb el seu programa sobre ciències ocultes, i també el 76, el debat de segon forat a la grella de televisió amb José Luis Balbín i La Clave. Una mítica sintonia aquesta que estem recordant. I ara, per al públic més infantil o més juvenil, pels nens arribava Heidi i el seu abuelito, que aconseguia doncs captivar-los. I també per la gent més gran era l'època de Curro Jiménez amb Sancho Gracia i Santocan. O bé, segur que us recordeu aquesta sintonia de Los hombres de Harrison. Al principi d'aquest bloc fèiem esment d'Eurovisió. Doncs no només d'Eurovisió es vivia aquí, perquè aquell any hi havia una cançó que tothom taradejava, que era aquesta.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la...
Era la música de Hatsa, com bé heu recordat, segur, amb Libertat sin ira, una cançó plena de significat. Mentre també, el 76, arran d'un accident de trànsit, explorava la pèrdua de la cantant Cecília. Sembla el 1976. Això és el Som Formentera i ens ha posat una mica en situació que passava a nivell espanyol en aquest any, el 1976.
Dimarts, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, anem enrere en el temps per conèixer el nostre present. Som Formentera.
El que anem a fer a continuació aquí, al Som Formentera, és anar de nou al 1976, però en aquesta ocasió per escoltar algunes de les cançons que sonaven en aquell any, el 76. Probablement moltes de les cançons que sentirem ara, que seran 4 o 5, sonaven també al quiosco amb un radiocasset o algun altre mitjà de poder recuperar aquestes cançons. L'any 1976, un èxit musical, sense cap mena de dubte, ens arribava des de les Illes Britàniques. You Make Me Feel Like Dancing, una cançó escrita per Leo Sayer i inclosa dins l'àlbum Endless Flight, un vol sense final. Aquesta cançó va arribar a la Billboard Hot 100 Singles Chart, el número 1, i va estar-hi durant diverses setmanes, i l'Anglaterra va estar també a dalt de tot, en concret, al número 2. Anem a recuperar uns instants d'aquesta cançó, editada, tal com us dèiem, el mes d'octubre del 1976, amb la veu de Leo Sayer i You Make Me Feel Like Dancing.
You've got a cute way of talking. You've got the better of me. Just snap your fingers and I'm walking like a dog hanging on your lead. I'm in a spin, you know, shaking on a spring, you know.
You make me feel like dancing.
I wanna dance.
Like Dancing, una cançó d'aquelles enganxoses i que fins i tot en ple segle XXI aquesta pot arribar a sonar en festes i altres trobades. Com també ens agrada retrobar una cançó inclosa en un àlbum que portava com a nom Songs in the Key of Life. És la música de Stevie Wonder, que aquell any, el 1976, va editar aquest vinil amb aquest nom, Songs in the Key of Life. I, de fet, ens ha costat triar alguna de les cançons d'aquest àlbum, perquè, de fet, totes són boníssimes. Però en aquesta ocasió ens quedarem i escoltarem un fragment del Isn't She Lovely? Aquesta cançó va estar 14 setmanes en el primer lloc de la llista Billboard i va guanyar 2 premis Grammy. Precisament, el 2012, Wonder va cantar aquesta mateixa peça davant la reina Isabel II d'Anglaterra en el concert a l'aire lliure celebrat en ocasió del jubileu de diamant de la monarca. En aquest àlbum, Stevie Wonder va voler immortalitzar lo feliç que se sentia a estrenar-se com a part, com només ell ho sabia fer, amb una cançó. I Isn't She Lovely va ser la dedicatòria de Wonder a la seva filla Aisha, que es va incloure en aquest CD. Perfecte, que per cert, l'enregistrament del CD o de l'àlbum va durar més que l'embaràs amb la seva parella. I a continuació, per tancar aquesta selecció de cançons del 76, anem a raure el 12 de novembre del 76. Somebody to Love, la cançó principal del disc A Day at the Races, un dia a les carreres de Queen. Una composició amb certs aires gospels en la que veu de Freddie Mercury s'explaia amb escales de veu molt complicades amb els cors fets per ell mateix, amb Brian May i Roger Taylor. Com us ho diria, una aire de rock i de balada amb una lletra eminentment religiosa. De fet, va ser influenciada per els cors de bandes de blues i jazz en què precisament predominen els jocs de veus. 1976, Somebody to Love, amb la veu de Freddie Mercury i la seva banda, Queen.
My ears and believe in you, but I just can't get no relief, Lord. every day of my life. I work till I ache my bones. At the end,
at the end of the day,
I take home my heart on me.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Encara no coneixes els podcasts d'ivetresmusica.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre. Edicions extres de Just Time i el funk d'Òrbita Trans. Els clàssics de la lira d'Orfeu. El pop balear col·leccionable. La suma de l'art i el pop a tratrà. La vanguarda de 140 dB i l'underground balear a Sutja. Els podcasts d'ivetresmusica.com ara a IV3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis a ivetresmusica.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
Ferran Vallès et du de viatge per tot el món a De Tot Color.
Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta a IV3. Escolta la que teva en sa ràdio en on i disposa't a viatjar pel món. Hey! De tot color, de tot color. Vas per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color. és aquest programa sobre integració. Integració.
Dijous, integració. A les 8 del vespre.
Ferran Vallès, tu conto, IB3.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Molt bé, doncs continuem aquí mateix, el Som Formentera. Ja ho heu anat escoltant en aquest primer tram de programa, que avui l'any protagonista és l'any 1976, un any molt important per Formentera, per les coses que hem escoltat fa uns minuts, i també perquè aquest any, el 1976, doncs en Bartolo Escandell, que és qui en tenim, qui ha vingut aquesta nit aquí als Estudis IB3 Ràdio, doncs va decidir emprendre la seva tasca professional com a propietari d'aquest quiosco, el quiosco Bartolo. Bartolo, què tal, com estàs? Molt bona nit.
Pues molt bé, bona nit. Bona nit, estupendo.
Gràcies, bon dia, per aquí. Gràcies per venir aquí als Estudis IB3 Ràdio. La Sabina, en Bartolo és tota una institució pel que fa referència als xiringuitos. 1976, fa 44 anys, això.
Exacte, exacte.
Tu saps on ho dir? Com va ser l'origen?
Pues, va ser un poc raro, no? Però bueno, coincidències de la vida, que coincideixen així. I, bien, estava portant... El xiringuito estava administrant un eivissenc. I, entonces, que li deien el pagès d'Eivissa.
Sí.
I aquest home, pues, ja tenia els seus 50, 60 anys, no? I, bueno, tota la vida havia pescat, aquest home, havia estat pel camp i tal, i, bueno, es va venir a Formentera, més o menys, de bohèmia.
Com molta gent, no? Exacte.
Que va venir aquí. Sí, perquè hippie, sí, perquè hippie, que estava molt de moda, llavors.
Sí. O pelut, no? Com els hi deia.
Exacte, els peluts, sí, sí, sí. Pues, bueno, ell va muntar esquies com a pes, que va ser el 74. Que va ser quan va obrir el club a Riu la Mola.
Sí.
I entonces ell va dir, ah, pues mira, igual que un xiringuit de pastoristes que venen a sota la Mola i tal, pues pot ser interessant, va muntar allò. Però quan ho va muntar es va trobar que ja no era la seva vida. No li agradava ni tant els alemans ni els estrangers, no era la seva vida, i ell es trobava que era un poc esclau de sa feina i que això no li agradava, perquè l'únic que volia viure era sa llibertat de Formentera i d'estar aquí en aquella època. Bueno, i allò que, claro, jo treballava a Sotel de Mola en aquella època, també de camarer.
Sí.
I allò que de vez en quan mos veiem i preníem una cervesa. I al final de la temporada del 75, va dir, va, jo porto els anys aquí, jo estic cansat d'això, això no és la meva vida, i els alemans aquests em tornen locos, jo no estic fet per ells. Diu, va, jo no sé què he de fer amb això. I allò, que estàvem prenguent una copa tranquil·lament i tal, i allò se m'acorreix dir-li, bueno, pues escolta, que si això no t'agrada, jo m'encanta aquesta vida. Diu, ah, si a tu t'agrada això? Diu, sí, sí, home, jo m'agrada. Diu, ostres, pues mira, saps que podries fer és alquilar mal, no? Diu, va, pues bueno, pues venga, dic, va, a veure què faig amb això. Dic, bueno, jo que començam a parlar del tema,
sí.
I al final vaig acabar alquilant-li per la pròxima temporada.
Però, escolta'm, fa 44 anys tu eres molt jove. Quina edat tenies quan vas començar a portar aquest quiosco?
Pues 18 anys.
18 anys?
En 18 vaig començar el 76. Sí,
clar,
sí, sí.
I abans no es deia quiosco Bartolo, evidentment. Com es deia quan ho portava aquest...
No, era... Ostres, com se deia? Era...
Quiosco.
Mònica Escabanya tenia el nom.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. I aleshores vas decidir, ja que portaves tu, posar-li el teu nom.
Sí, però més que res, el nom no l'hi he posat jo, sinó que l'hi han posat els meus amics i els meus clients. Tots diguen, bueno, anem amb el xiringuit a Bartolo, anem a veure en Bartolo i en Bartolo per aquí per allà. Clar. I era el nom que li ha quedat al final. Sí, sí.
El quiosco Bartolo, hem de dir als amics oients que ens estan escoltant des de qualsevol lloc, des de les Balears o des de qualsevol lloc del món a través d'internet, hem de dir que està a la platja de Migjorn, diguéssim que està a la banda més propera a la Mola, per tant, més allunyada, si poguéssim dir-ho així, d'illetes, dels llocs turístics, tot això, sí. quin perfil de turista tens ara i has tingut durant tots aquests anys?
Sí,
o de clients?
Sí, vaja. Vale, bueno, ha estat un poc diferent, però en realitat la zona és la zona de l'Escopinar, la platja d'Escopinar,
i està també per Escaló d'Esmort.
Un punt emblemàtic, sí, per la gent que no ho conegui, sí. Escaló d'Esmort és meravellós.
És el puesto simbòlic de Formentera, pràcticament, sí, sí, sí. És que allí en aquella època va ser quan començaren a fer festes hippies, uh-huh. Es va fer famós Escaló d'Esmort amb això, sí. Les festes hippies que muntaven allí.
Sí.
Clar, llavors una caleta molt reduïda, molt petiteta, amb bastanta gent allí, i entonces s'està molt a gust i està com un puesto molt familiar allà, no?
Uh-huh. Sí.
I bueno, entonces, clar, ja tots els hippies, pues, cada un portava els seus instruments allà i muntaven les seves festes d'aquella època.
I de pas a Escaló d'Esmort paraven al quiosco de Bartolo.
Claro, és que per anar, sí, 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 havies de passar per dalt davant del quiosco, bueno, pues, hi havia un puesto que ja s'aturaven allà i ja començaven a fer-se la seva copa, la seva xerrada i això, uh-huh. I després per la nit ja anaven i feien les festes a Escaló d'Esmort.
Una mica feia agafar el botellón, no?
Més o menys, el botellón d'aquella època, sí, clar, sí, que... sí, estava.
Suposo que per al quiosco Bartolo n'hauràs vistes de molts colors, és a dir, aquesta banda dels peluts al principi, però també sí. No sé si la invasió dels alemanys, la invasió dels italians, la invasió de tota aquesta gent, no? Com ho has viscut?
Sí, sí, va ser uns canvis que hi ha hagut va per èpoques, no?
Uh-huh.
Perquè, clar, en realitat a Formentera l'any 65 i tal va començar més que res en els francesos,
sí.
Els francesos van arribar aquí un poc a la Sabina i alguns per Escaló, mm-hmm. I després ja quan va començar a ser una mica més fort, això va començar l'any 68-70, va ser quan començaren a venir les agències de viatges TUI i Neckermann, doncs aquells treballaven només amb alemans, van començar ja a promocionar més fort el turisme, i l'any 70, va bé que va ser el 70 que va obrir Formentera Platja, uh-huh. I ja va obrir en sus alemans. Després es Riu de Mola el 74 i el Club Maryland el 72, me pareix que van obrir. Entonces, tots aquests eren tots alemans. Uh-huh. Allò va ser el boom de l'alemany que va estar aquí fins al 90. Des de l'any 70 fins al 90, el 90% o 85% del turisme, uh-huh. Era tot alemany.
Carai.
I entonces, clar, tenien unes costums un poc diferents en altres, i són més caps quadrats, diguem.
Sí.
I entonces, pues, es treballava bé amb ells, es treballava bé perquè eren molt metòdics i tu sabies molt bé el que volien, sabies... a què necessitaven i tot això, entonces eren gent que estaven a nosaltres.
Escolta, per un moment, i què necessitaven els alemanys cap quadrats? Barrils de cervesa? O quines eren aquestes necessitats que venien aquí al quiosco?
No, però això, barrils de cervesa i de cubates i les bombes i tot això, doncs alego, això estava incluït, eh?
Sí.
Però era peculiar en el tema d'aquelles venien a l'hotel, la Mola, mm-hmm. que era l'hotel Riu allí, i Maryland, entonces, clar, distribuïen per allí, en realitat hi havia molt pocs restaurants, pocs xiringuitos, i entonces els pocs que érem, més o menys no es movien després, perquè després o anaven en bicicleta o no se movien després.
Mm-hmm.
I, bueno, el que feien aquella gent, ostres, tots els que necessitaven alguna cosa de la farmàcia, o necessitaven principalment tabac també,
sí.
I el que feien era que venien, i ells sabien que tu anaves cada matí a fer la compra, a portar-te tot el que necessitaves per xiringuito, i deien, ah, pues mira, perquè no em podries passar per la farmàcia i portar-me aquestes pastilles per jo? Ah, però no, sí, perquè...
Feies de missatger, diguéssim.
Sí, eres missatger total.
Uh-huh.
Llavors allà també era molt de riure, perquè en aquella època, pues clar, per tots els postos es venia tabac, no?
Clar.
I entonces és el que feien també perquè els hi sortís més barat, però has de comprar-te paquet diari perquè no m'ho portes un cartó de la tabacalera de Sant Fernando, va bé, jo et portava els cartons, no?
Pues això sí que és l'esperit de vacances, avui, sí, estan aquí, que et facin tot.
Totalment.
Aquests serien els alemanys, però també no sé si altres perfils, a part dels peluts al principi, els alemanys, després que van venir els francesos, o els italians ja els han tingut...
El francès sempre ha estat aquí des del principi. Uh-huh. I no mai ha estat amb una majoria absoluta, diguéssim, sempre ha estat un tant per cent més baix, no? Uh-huh. Diguéssim, quizà va arribar a ser un 15 o un 20%, o quizà ara també està quizà per allí, però mai ha pujat a ser algo de ser un 70 o un 80, no? Això no ha pujat mai.
Uh-huh.
Ja va ser després l'any 89-90, uh-huh. que va introduir-se a l'italià.
Ja.
Doncs es va començar allí per allí va començar Oi, no me'n recordo quina, no ho sé, no me'n recordo quina agència era, però tant igual. Sí, sí, bé. I d'un any a un altre varen passar de ser quizà un 20% a ser 70%. I després jo crec que arribaren a pujar fins a ser 90% del turisme de Formentera.
I tant.
O sigui, va ser com una invasió d'italians.
Clar, hem de parlar que el quiosco Bartolo fa, doncs això, 44 anys que està en marxa, però aquest quiosco, ni el teu ni els altres que hi han disseminats per l'illa, obren tota la temporada, tota la temporada, tot l'any. Obriu o obríeu només la temporada d'estiu, no?
Sí, sí, sí.
I quan començava i quan acabava aquesta temporada el quiosco Bartolo?
Començava per Setmana Santa. I acabava a final d'octubre, 30 d'octubre.
30 d'octubre,
sí,
Déu-n'hi-do.
Era la forma de quemar. I d'entonces, clar, Setmana Santa, pues, a vegades més pront, a vegades més tard.
Clar.
I allí mos arregia molt amb aquesta època perquè era quan obrien els hotels grossos. I perquè ser millor, després hi ha pensions i algun grup d'apartaments i això, ja obrien a primers de maig. No? I... però per Setmana Santa ja començaves a tenir moviment, no és que n'hi ves molt, però bueno.
I, escolta, i personatges il·lustres que hagin passat per aquí a Quiosco Bartolo? És a dir, segur que durant aquests 40 anys o 44 hi ha passat gent aquí de tot color, no?
Sí, sí, sí.
Quin recordes?
N'hem passat alguns per allí i tal, però bueno, amb aquest tema serem discrets en els programes. Perquè això qui sap un dels secrets del Chiringuito?
Sí.
És que és un poc de discreció, qui sap què passa per allí i qui és client d'allí, no?
Allò que diuen que allò que passa a Formentera es queda a Formentera, allò qui passa, per qui passa el Chiringuito es queda el Chiringuito?
Es queda el Chiringuito, Sí, perquè si no, allí ja comencen a tenir paperatges i comença a haver-hi un altre moviment i no agrada massa, això.
Mira, ara que dius això de moviment, Bartolo, recordem que molts d'aquests Chiringuitos estan just a ran de mar, al costat de la platja. La meteorologia, escolta'm, hi ha hagut estius, temporades que hagut temporals. Heu tingut algun problema amb algun temporal, alguna història que us hagi passat aquí al quiosco?
Bueno, no, que hi ha passat res greu, no.
Ja.
Que a vegades hi ha hagut algun temporal que sí, que arriben al Chiringuito i a la millor li passa per darrere del Chiringuito amb un palm d'aigua, no? Però això sí que ha passat. O que el temporal també, pues, algun tio, alguna taula de les que van flotant, te pegui en el Chiringuito, te li dona un colp i te faci un forat. Bueno, pues això també ha passat, no?
Són riscos,
Són riscos de la vida de la platja, també. I en realitat això és molt cíclic, això dels temps i els temporals són cíclics, perquè normalment cada 4 o 5 anys hi ha un temporal que roda el quiosco, que m'arroda el quiosco
devia
no estar. Sí, sí. Però és cada 4 o 5 anys.
I com va ser l'últim, Bartolo?
Pues l'últim va ser enguany.
Aquest any amb aquest temporal Glòria, no?
Sí, aquell va pigar fort, però dava la volta un poc. I va afectar amb això i se'n va endur tota serena. Va deixar d'allò pelat, estan les roques pelades i bueno, però ara torna a entrar, perquè normalment també a principis de març comencen a canviar un poc els corrents. I quan canvien els corrents, el corrent tira més en terra i igual que s'han endut serena la torna a portar. Entonces torna a rellenar-se a la platja i tornem a tenir platja per allà, perquè clar, és que el lloc d'allí on estic situat és just al final de Platja Migjorn. I comença el principi de lo que són les roques i el final de la platja. Llavors allà se formen uns corrents bastant fortes i a vegades la platja és més cap a un costat, més cap a l'altre, té uns canvis de que la platja no és com altres puestos que sigui constant, sinó que canvia bastant allà dins els corrents.
I ara que parles de corrents, mira, ho estic lligant, corrent elèctric n'ha tingut sempre el quiosco Bartolo?
No n'ha tingut mai. No tenim ara tampoc.
I com us ho feu?
Plaques solars. Sí. Tenim un estil de desliació de plaques solars i acumular bateries per acumular la corrent. I després el salt post, quan hi ha baixat el sol, tenc un generador que posa una hora o dues hores basta de posar el generador i me serveix per donar-me un poc de corrent i és la mateixa perquè recarregar les bateries perquè vagin a gastar a la nit.
Recordeu els amics oients que estan sintonitzant el Som Formentera, esteu a la sintonia d'IV3 Ràdio i avui al nostre programa estem recordant doncs aquest un dels quioscos emblemàtics de la nostra illa, com és el cas del quiosco Bartolo, que ara fa 44 anys, és a dir, des del 1976, que està presentat pel nostre protagonista avui al nostre programa. 40.000 anys, gairebé. I escolta'm, i fills, tu sé que els teus fills ja estan treballant al quiosc, no?
Ah, sí, sí.
Serien els successors del quiosc Bartolo. T'agradaria que els teus fills continuessin aquesta etapa?
Esperem que sí, perquè, bueno, jo ja estic en 60 i algun, i entonces ja he de començar a pensar la meva jubilació i qui se quedarà allí seguint el quiosc. No, però jo penso que ells seguiran, perquè en realitat ells han nascut allí, s'han format allí, han passat totes les seves vides a platja, i per ells és algo que ho tenen, que forma part d'ells i de la seva vida des del dia que nasqueren, no?
I des de 1976, abans et preguntava sobre personatges il·lustres, però sí que hi haurà anècdotes que tens guardades en algun racó del teu cor, o com a mínim de la teva memòria, allò que et faci més gràcia. Explica'ns alguna d'aquestes anècdotes que t'hagin passat durant aquests anys, des del 76 fins ara.
Bueno, aquests anys és que eren molt, molt curiosos, també, perquè entonces, o sigui, jo recordo que el primer... Vale, quan el pagès, aquest home que tenies, que havia muntat el xiringuito,
sí.
Havia muntat el xiringuito i diu, bueno, clar, el que em feia era un traspàs de la concessió, i clar, per fer-me el traspàs de la concessió, bueno, pues, havien de passar per l'Ajuntament i informar de que, bueno, que per pròxim any no el portaria ell, sinó que jo em faria càrrec de la concessió i de portar-la, vale? I me recordo molt bé que en aquella època l'alcalde era en Toni Serra i em diu, bueno, Bartolo, a tu te conec de més o menys de poner-te per Formentera i tal i qual, perquè, bueno, aquí mos coneixem tots. Diu, però jo tinc algo important que preguntar-te, no? Dic, bueno, i què m'has de preguntar? Diu, bueno, tu estàs convençut i et tens capacitat que per cada turista que passi per Xiringuito i que passi per Formentera, si ve per allí, quedarà content de Silla i farà bona propaganda de naltros quan se'n vaiga. I dic, hombre, claro, i els altres estan per això, per servir turistes i perquè per cada any n'hi haiga més, no? Entonces l'únic que mos queda és fer bona propaganda de Silla i atendre'ls bé a tots els que venen, no? I diu, vale, entonces si tu penses així tu pots portar Xiringuito.
Sí, que...
va ser un moment, no?, que no pensava que m'ho preguntava allò que allò, no?
Clar. Això era marketing pur i dur, no? Déu-n'hi-do.
És que en aquell lloc en realitat teníem pocs dies encara, no?, perquè no hi havia ni una quarta part del que tenim ara. Entonces havíem de començar a promocionar-lo i no hi ha forma millor que es cara a cara, es tu a tu i es dia a dia amb ell, per mort de que la forma que el trates després és la propaganda que te fa fora.
Clar.
I la boca a boca és el millor.
O sigui que sí, un xiringuito és gairebé millor que el Fitur i aquestes fires internacionals, no? Com a mínim per cuidar el turisme de casa.
Sí. Perquè el turisme, quan veus les fèries grosses, és molt marketing, merchandising i tot això, no?
I això és la realitat.
És la realitat que viuen quan arriben aquí. Llavors jo penso que això és molt important que segueixi, també.
Hi ha una cosa important que has dit, Bartolo, ja pràcticament per acabar, perquè estem a punt de finalitzar ja aquesta edició d'avui del Som Formentera, és el tema de les concessions, és a dir, no tothom que vulgui muntar un xiringuito pot fer-ho a Formentera, a no ser que hagi una concessió. Com funciona això de les concessions i cada quan es renoven?
Bueno, normalment cada 8 anys se renoven i les condicions els posa el Consell.
Clar.
O sigui, el Consell posa uns requisits i unes normes que s'han de complir i com has d'actuar. Entonces, damunt de lo que tu poses i lo que tu dius, te donen una puntuació.
Yeah.
I els que més puntuació té, pues, és que se queda en la concessió. I en realitat, pues, no és fàcil, però, bueno, lo que normalment la prioritat de que l'experiència de treballar en el turisme i en aquest sector, pues, és algo que li dona bastant importància i traten més o menys de que sigui una continuació en el moment de que són persones que ja sabem el funcionament del turisme dins la platja i els problemes que hi ha i les formes de solucionar-los.
Ja. Déu-n'hi-do. Escolta'm, hi ha bon rotllo? És a dir, sé que hi ha una associació de concessionaris de quioscos que tu vas presidir, o encara ets president?
Sí, encara som president. Sí.
Hi ha bon rotllo entre els diferents quioscos que hi ha aquí a Formentera? Els quiosquets, sí?
Sí, tots mos portem bé uns altres, sempre més o menys anem junts, sempre mos trobam, fem alguna cervesa junts, tenim una comunicació i mos expliquem els problemes i les anècdotes que passen i com podem solucionar-ho. Sí.
Molt bé, doncs avui pràcticament ja no tenim temps per més. Aquí al Som Formentera hem tingut el plaer de conversar una estoneta amb Bartolo Escandell, des de fa doncs, 44 anys, des del 1976, que regenta aquest quiosco a la banda de migjorn de la nostra illa. Bartolo, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí.
Gràcies a vosaltres.
I esperem doncs, poder seguir conversant en alguna altra ocasió aquí als Estudis i Vitrarra.
Molt bé, perfecte, com vulgueu. Bona nit i tot.
Molt bé, amics i amigues oients del Som Formentera, amics i amigues oients, en TV3 Ràdio, amb la nostra sintonia posant punt i final a aquesta edició d'aquest programa que en aquests darrers pràcticament 60 minuts ha intentat tirar una mica enrere en el temps per conèixer el nostre present, aquest programa que realitzem des dels estudis d'IV3 Ràdio a la Sabina Formentera i que avui ens ha fet viatjar amb una mica d'imaginació fins l'any 1976. Avui hem tingut l'oportunitat de conèixer una miqueta més la història d'un dels quiosquets de platja, un dels quioscos amb més tradició aquí a la nostra illa Formentera, com és el cas del quiosco Bartolo. I hem conversat fa uns instants amb Bartolo Escandell, que és el propietari des de 1976 d'aquest quiosco, que déu-n'hi-do, són anys, i també hem conegut també una mica la realitat d'aquest món dels quioscos i de com era aquella època amb en Paco Mayans dins de l'espai La Veu de l'Experiència. Hem tingut també temps de conèixer algunes de les històries que succeïen aquell any, el 1976, a nivell espanyol, hem recordat algunes de les cançons, en fi, hem tirat enrere en el temps per conèixer el nostre present, nosaltres encantats d'haver poder compartir d'haver pogut compartir amb vosaltres aquest bocit d'història de la nostra terra. Us enviem una càlida i cordial salutació a tot l'equip del programa, des de la producció, la realització, els controls tècnics i qui us parla en nom de tot l'equip, un servidor, el meu nom és Joan Albert Lligonya. Volem tancar el programa d'avui escoltant precisament una cançó d'aquell any, de 1976, amb la qual arribarem a l'hora en punt, una cançó que va ser tot un èxit i que va ser editat, el que us deia, el 1976. Estem fent esment d'aquesta que començarà a sonar ara mateix. Amb aquest inici, de ben segur, potser molts de vosaltres ja heu endevinat que el proper protagonista per tancar el Som Formentera d'aquesta setmana està dedicat a l'any del gat, The Year of the Cat. Aquest va ser tot un èxit del 1976, és la cançó que dona nom a l'àlbum d'aquesta peça escrita per el cantant i compositor Al Stewart. L'àlbum es va enregistrar a la Abbey Road Studios a Londres el mes de gener d'aquell any. I a més darrere d'aquest àlbum hi havia ni més ni menys que Alan Parsons. De fet, aquesta cançó es caracteritza per llargues seccions instrumentals, ja ho veureu. De fet, la versió de l'àlbum de 6 minuts 40 segons, més de 4 minuts de la cançó, es dedicaven a temes instrumentals, incloent un solo de piano, guitarra acústica, guitarra elèctrica i saxofó. Amics i amigues oients, salutacions, una abraçada. Ens retrobem, si Déu vol, la setmana que ve, aquí, al Som Formentera. They're strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat.
give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat.